3, tot gira a migdia. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui comença un nou Mundial de Motociclisme. Catalunya Ràdio un any més i ja en són 6 de seguits. Farem totes les curses de MotoGP en directe. Nosaltres estem ja preparats per narrar les gestes de Marc Márquez, de Maverick Viñales, de l'Àlex Rins, del Tito Rabat, o dels germans Espargaró, per narrar també la lluita a Honda entre el Tro de Cervera i Jorge Lorenzo, per explicar-vos també en quin estat de forma arriba Valentino Rossi als 40 anys. Per fi s'acaba l'hivern. És l'hora de la veritat, i no sabeu quantes ganes en teníem.
Tot gira migdia, amb Oriol Rodríguez.
Avui volem començar parlant de motociclisme al programa, però abans de parlar d'aquest Mundial hem de marxar fins al pavelló del Marina Besòs de Sant Adrià a jugar les Nats de la Lliga Femenina de Bàsquet. Era un partit molt important per la salvació. Ernest Macià, bona tarda, com ha anat la cosa?
Doncs Oriol, derrota 53-65 a Sant Adrià. Hi ha molta decepció perquè s'ha deixat escapar una oportunitat per la permanència. Avui l'equip català rebia un equip amb el qual estava empatat a la penúltima posició i les catalanes han perdut de 12 a 53-65, amb la qual cosa, a falta de 4 jornades, ho tenen molt difícil per la permanència, tenint en compte que, a més, han de rebre el Perfumeria Sabeneda.
Gràcies, Ernest. Més tard tornarem a Sant Adrià per veure si pots parlar amb alguna de les protagonistes. Ara sí, passa un minut i mig de 2:45 i entrem al circuit de Losail. El més nerviós de tots, ara mateix el tenim al Qatar, és el nostre redactor. S'ha acabat l'hivern. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Oriol.
Per fi, avui aixequem el taló. És una cosa que no s'ha dit mai, això d'aixecar el taló, però nosaltres també ho farem. Al Mundial, amb aquesta cursa de MotoGP a partir de les 6 de la tarda, una cursa que podreu seguir, com la resta de curses del Mundial, en directe al Tot Gira. De seguida parlarem d'aquesta cursa de MotoGP i de com es prepara tot plegat, però abans, l'activitat ha de començar d'aquí ben poc a la pista, no?
No, de fet, els warm-ups ja s'han acabat. El que passa és que encara estem amb llum natural. Han encès ja els focus d'aquest circuit de 5,4 quilòmetres, esperant que comenci a baixar el sol en aquest desert, on està bufant una miqueta el vent, i sobretot avui és important que creuem els dits perquè la temperatura no baixi gaire i perquè, evidentment, no hi hagi humitats que puguin posar en perill, sobretot els pilots de MotoGP que corren a les 8 hora local.
Ara comença aquesta cursa de Moto3 d'aquí, em sembla, a les 3 de la tarda hora catalana i més tard Moto2.
Correcte. Aaron Canet des de la pole position, el pilot del País Valencià, aquest any amb nou equip, l'equip de l'excampió del món Max Biaggi, amb de la Porta un italià i Toba, un japonès, a la primera fila. L'Albert Arena sortirà des de la segona fila de la graella. A la quarta tenim un dels favorits, o això ens sembla, Romano Fenati, un home que sabeu que és controvertit, al seu costat el hispano-argentí Gavi Rodrigo. I a partir de les 4:20, la cursa de Moto2 amb Marcel Rotter, l'alemany, que en la seva cursa, la que serà la 158, ha aconseguit per primera vegada en la seva carrera esportiva sortir des de la pole. Al seu costat hi haurà el català Xavi Vierge i l'italià Baldassarri, i hem d'anar fins a la tercera fila de la graella per trobar Àlex Márquez acompanyant Tom Luthi i Brad Binder.
D'aquestes curses n'estarem evidentment pendents a Catalunya Ràdio, més tard a partir de les 6 en transmissió íntegra al Tot Gira, la cursa en la qual Maverick Viñales ahir va guanyar la partida de la resta de pilots, avui sortia des de la pole position. Què n'hem d'esperar de tot plegat?
Home, hem d'esperar una primera fila per començar amb tres marques diferents i sobretot molta lluita, que és el que ens agradaria per obrir la temporada. Maverick Viñales va fer la pole a València per tancar el 2018 i obre el 2019 amb aquesta pole position al Losail, amb la Yamaha més seva que ha pilotat en dues temporades i escaig.
Sincerament, tornar a la pole aquí a Qatar després d'un any complicat, realment molt, molt content. Al final és molt més important saber que estic allà, que com a pilot tinc el nivell per estar amb els millors. Era molt important. Crec que era una cosa que l'any passat em costava, però vaig fer un canvi mental i després de Buriram ja em vaig sentir molt millor.
Veurem si Viñales aquest any pot lluitar d'una vegada per totes per aquest títol de MotoGP. Qui hi posaria mal foc, jo i la resta d'oients, és Marc Márquez, que tot i que arriba després d'aquesta lesió i d'operació a l'espatlla esquerra, arriba amb opcions de fer coses importants.
Home, sí, la veritat és que recordeu que el primer dia va destrossar el rècord de la pista i després el segon dia, que era ahir dissabte, doncs les coses no li van anar tan bé, fins al punt que va necessitar ajuda a la classificació, i és que va tirar descaradament de l'aspiració de Petrucci per ficar-se tercer i, per tant, a la primera fila. I Márquez crec que ahir doncs, va deixar a l'Univers MotoGP unes declaracions històriques, perquè jo no li recordo cap crisi de confiança des del 2013.
Sí que hem tingut dos caigudes, que això també ens han tret una mica de confiança, però bueno, han preparat bé la cursa, el millor que hem pogut. Sí que hi ha curses que he arribat preparat millor, però bueno, intentarem estar lluitant pel podi.
Ho veurem tot plegat a partir de les 6 de la tarda. La resta de catalans, Damià, trobem Viñales i Márquez a la primera fila. On els trobem?
Sì, juntament amb Andrea Dovizioso. A la segona tenim Miller Quartararo, atenció, el rookie Quartararo i Cal Crutchlow. A la tercera, Danilo Petrucci amb Morbidelli i Nakagami. A la quarta, Alec Rins amb el balear Joan Mir i l'Aleix Espargaró. A la cinquena fila, Pecco Bagnaia, un altre rookie amb Valentino Rossi i Jorge Lorenzo. I tanquem a la sisena fila perquè es tanca pel que fa al capítol de catalans amb Pol Espargaró, el portuguès Oliveira i el Tito Rabat.
Gràcies, Damià, fins ara.
Adeu.
D'aquí poc, d'aquí res, també jugarà al Girona. Estem parlant ara, evidentment, de futbol. Entrem a Montilivi. El Girona fa 4 mesos que no guanya Montilivi. Avui és el moment de fer-ho. Seria un bon moment contra la València perquè... Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
I Xavi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Solà i Soler ja els tenim a Montilivi. Si això passés, t'assegures fer un pas molt important cap a la salvació i, a més, dones una alegria a l'afició que ja toca. El Girona, Eduard, per això, amb alguna baixa significativa, sobretot al mig del camp.
Sí, un Girona que, com dius, Oriol, ve de guanyar 7 dels últims 9 punts possibles, però, esclar, aquestes victòries les ha aconseguit a fora. Però compte, perquè sembla que els resultats de les últimes jornades els posa el Girona, perquè els rivals directes de sota la classificació van perdent. Ha perdut el Rayo, ha perdut l'Osca, avui ha perdut el Celta, i els de davant tampoc guanyen. Ha empatat l'Espanyol, ha empatat l'Atlètic, ha perdut el Leganés i també ha empatat l'Eibar. Avui, si el Girona guanya aquí a casa, després de moltes jornades de no fer-ho, doncs faria un partit, un pas molt important de cara a la salvació, perquè deixaria 11 punts el Rayo, a 12 l'Osca i el Celta 8. Tot això depenent del que faci el Villarreal, que és l'altre equip que està en zona de descens, i depenent també de que el que facin dos equips que van per sota la classificació, com és el cas del Llevant i del Valladolid. En el pitjor dels casos, el Girona acabaria la jornada a 6 punts per sobre la zona de descens. Això pel que fa a la situació, a la classificació. Pel que fa a l'equip, Douglas Luiz és baixa, era titular indiscutible des que Eusebio va canviar al 4-1-4-1. Eusebio avui recupera a Bono i Juanpe. Bono serà titular, ja veurem què passa amb Juanpe, perquè Bernardo i Alcalá van jugar la setmana passada a Vallecas, i el Girona, com fa dues jornades, no han encaixat cap gol. Per tant, veurem qui ocupa la posició de Douglas Luiz. Nosaltres ens decantaríem per Pere Pons, al mig del camp amb Aleix García i amb Granell, i la resta els de sempre. L'únic dubte que podria haver seria qui jugava del lateral dret, si Ramallo o Porro, però esclar, com que el Girona va guanyar les últimes jornades amb Ramallo de lateral dret, doncs segurament també el Bas serà titular.
Seria molt i molt important que avui el Girona guanyés d'entrada, perquè ja gairebé seria la salvació, no matemàtica, però sí que seria molt important. Però Xevi, quan fa que el Girona no guanya un partit a casa? Quin és el balanç dels últims partits?
Mira, si parlem de Lliga, el 27 d'octubre la victòria contra el Rayo és l'última vegada que els aficionats van marxar contents d'aquí a Montilivi. Si parlem de totes les competicions, el 5 de desembre va haver-hi victòria també contra l'Alavés de la Copa. Parlem de Lliga. 7 jornades sense guanyar, amb dues derrotes, les que van tenir contra el Barça, més previsible, i contra l'Osca, la que va sorprendre més, i 5 empats contra Real Societat, Alavés, Getafe, Atlètic de Madrid i Leganés. És cert el que deia ara l'Eduard, que l'última ratxa, la ratxa més recent en aquests 7 punts de 9 possibles en els 3 últims partits de Lliga, a més hi hem de sumar la victòria a la Supercopa de Catalunya, que també és un títol oficial, fa 4 partits que el Girona no guanya, però la gran llosa que té és aquesta ratxa en els partits de Montilivi. Una altra dada, si parlem de la ratxa del Girona, hem de parlar també de la ratxa de València. Fa 11 partits, 11, entre Lliga, Copa i Europa Lliga, que no perd. És l'equip de les principals lligues europees que té més empats, 15 empats, ha aconseguit el València. Això, si ho sumem amb els 10 empats que ha aconseguit aquesta temporada al Girona, un dels equips que més empaten a la Lliga, fa que tu, que t'agradin les juguesques,
posem en una
tinguis, clar, tinguis clar una miqueta per on t'han d'anar els trets.
Jo ja ho firmaria, eh?
Home, l'empat avui, de fet, evidentment, ja sé que la gent de Girona i del futbol català i de Montilivi vol veure per fi que el Girona guanya a casa, però un punt, tenint en compte que els rivals han punxat, tampoc estaria malament contra un rival que està molt en forma.
Però que sigui a gols, eh? Però com a mínim ens ho podem passar bé el tot gira, Oriol.
Doncs això ho sentirem a partir d'un quart de cinc de la tarda. El Xevi i l'Eduard, que ja són a Montilivi, tant de bo avui, arribat ja gairebé la primavera, arribi també aquesta victòria a Montilivi, que bona falta fa. Ens sentim després. Gràcies, nois.
Adéu. Adéu.
D'aquí a 5 minuts arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. Qui ahir li va fer també un petit favor als Girones, al Barça, que va complir l'expedient, 3 punts més contra el Rayo, i ara ja totes les mirades posades en el partit de dimecres a la Lliga de Campions. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Oriol? Bona tarda.
De la victòria d'ahir ens quedem amb aquesta nova remuntada contra el Rayo per 3-1. El Barça va començar perdent, i amb la lesió de Dembélé,
que té una elongació al bíceps femoral de la cuixa esquerra i és dubte seriós pel partit contra el Lió. Les proves mèdiques que li van fer ahir mateix en acabar el partit van confirmar aquesta lesió muscular de l'extrem francès, que si bé no el descarta per jugar dimecres, sí que és veritat que es fa difícil preveure que Dembélé pugui ser a l'11 titular d'Ernesto Valverde. Del partit d'ahir, moltes lectures. El duel al Camp Nou en format Lliga, el Barça va aconseguir el que es necessitava en un tram de la temporada, amb la Champions a la vista, que sempre és delicat. Victòria 3-1, amb gols de Piqué, Messi, de penal i Suárez. 3 punts més i mantenint l'Atlètic de Madrid a 7, una jornada menys i, per tant, la Lliga més a prop. Si s'amplia el focus, però, apareix un Barça una mica més discret, lluny de les grans actuacions d'aquesta temporada, cosa que segurament ja és el que toca. Però obligat, altra vegada, ho deies tu, a capgirar un marcador advers. De Tomàs va situar el 0-1 a la primera meitat i Valverde va tornar a la solució d'emergència. 4-2-3-1 amb Dembélé, Messi, Coutinho i Suárez a dalt.
Cuando encajamos, luego el equipo se rehace muy bien y tiene capacidad y sobre todo confianza y empuje como para darle la vuelta. Y ha habido partidos muy complicados que los que hemos tenido que remar contra corriente, que le hemos dado la vuelta.
Valverde també va voler evidenciar, evidentment, que el Barça era 72 hores d'aquest partit de la Lliga de Campions.
Sí, perquè si la mirada és a través dels prismàtics, de la llunyania, apareix aquest Olímpic de Lió dimecres a l'estadi. Per això, Valverde també va fer rotacions, un per línia, amb Sergi Roberto, Rakitic i Dembélé, que van tenir descans.
Evidentemente, tenemos un partido fundamental el miércoles y no se nos escapa. La importancia que tiene, pues, por muchas razones. Porque por el rival que és, per la competició que és i perquè estem veient el que està ocorrent en les altres eliminatòries.
Avui el Barça ha tingut festa, demà torna l'activitat a l'equip de Valverde, que s'entrena al matí, i després, Ramon, també hi ha allò que agrada, l'acte protocolari de renovació d'un contracte.
Sí, el de Jordi Alba, ja saps que ha estat un dels noms d'aquesta temporada que ha anat sonant consecutivament fins a tancar la seva renovació amb el Barça. Això serà demà a 2:15 al Camp Nou, i deixa'm destacar un altre nom propi, el de Felipe Coutinho. Ahir, novament, va ser un dels jugadors assenyalat i, de fet, quan Valverde el va canviar a 10 minuts pel final, es van poder escoltar alguns xiulets al Camp Nou.
Gràcies, Ramon, bona tarda.
Adéu-siau.
Avui juga el Real Madrid amb aquesta música d'intriga. Oriol Moner, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè és el primer partit després d'acabar eliminat a la Lliga de Campions. A 3:15, els blancs jugaran al camp del Valladolid. Ho faran amb un munt de baixes, però tot i així, el tècnic Solari ha deixat fora Isco de la llista de convocats.
Doncs sí, no només l'ha deixat fora, sinó que, segons que explica La Sexta, el club ha obert un expedient disciplinari al jugador a petició de Solari. Sigui com sigui, Isco, que torna a quedar fora de la llista dels blancs i fa evident la mala relació que hi ha entre el tècnic i ell mateix. Solari, de fet, no esmussava la llengua ahir a l'hora de parlar-ne.
Con las cuestiones disciplinarias las manejamos de manera interna y de manera privada. Y lo deportivo es lo de siempre. Eso no cambia, porque eso es así aquí y en todos los equipos. Para jugar hay que ponerse primero en forma física y luego intentar agarrar la forma competitiva. Eso es inexorable.
Però no només va rebre Isco, Oriol, sinó que Solari també va dir que alguns jugadors tampoc no havien estat a l'altura de l'escut del club.
¿Piensa usted que todos sus jugadores han estado a la altura de este escudo?
La mayoría. Y a quienes no han estado, se los he transmitido personalmente.
Avui el Madrid, doncs, a banda de la baixa Disco, haurà de jugar el partit de la depressió, per dir-ho així, sense els lesionats Vinícius, Bale, Carvajal, Lucas Vázquez, Mariano i Llorente, a banda d'un Sergio Ramos que està sancionat. Els blancs, ara mateix a 15 punts del Barça, tenen la segona posició, la de l'Atlètic de Madrid, a 8 punts.
Si el Madrid guanya o no, avui la solució cap a quarts d'11 de la nit. I el Betis, Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda.
Ha guanyat aquest migdia Balaïdos i això, ara escoltàvem a Solà que ho deia, la derrota del Celta beneficia i molt al Girona.
I tant, Celta 0, Betis 1, gol de Jesús. Quan només faltaven 10 minuts per al final del partit, amb aquesta victòria, Quique Setién agafa aire. En canvi, Fran Escrivá debuta amb derrota a la banqueta del Celta, a la banqueta de Balaïdos. Com deies, és un bon resultat per al Girona, perquè el Celta, amb 6 punts menys que l'equip gironí, no li podrà retallar punts. Tots dos formen part del grup d'equips de la zona mitjana i baixa. La resta dels partits d'avui són el Sevilla-Reial Societat i el Llevant-Vila-Real, tots dos partits a 6:45. El del Sánchez-Pizjuán és un duel per Europa. El Sevilla de Pablo Machín passa pel pitjor moment de la temporada i la Reial Societat li amenaça la sisena plaça. De fet, en aquests moments, el Sevilla és provisionalment setè per la victòria del Betis aquest migdia a Balaïdos i ha de guanyar per recuperar aquesta sisena plaça.
Fem una petita pausa i de seguida tornem perquè volem parlar de la Marató de Barcelona.
Tot gira migdia amb Oriol Rodríguez.
Descobreix els esdeveniments més importants de la ciutat, els serveis, l'activitat i com hi pots participar dijous a l'Estat de Gràcia, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
El proper 17 de març, el Sevilla visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Viu una tarda de futbol emocionant, animant els blanquiblaus per a derrotar un dels equips més poderosos de la Lliga. Recorda, diumenge 17 de març, a 4:45 de la tarda, Espanyol de Barcelona, Sevilla Futbol Club, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Aquest cap de setmana torna l'extraterrestre.
Quan Koeman marca el gol de Wembley, tu no havies nascut encara.
Bueno, em van fer aquella nit.
Mira, sí o què?
Comença el Mundial de Motociclisme i al Tot Gira pugem a la moto amb els pilots catalans.
Diumenge a les 6 des de Doha, a Qatar, transmissió del primer gran premi de la temporada.
Transmissió del Girona-València a partir 4:45. I moltes coses més que no caben en aquesta promoció, però que fan del Tot Gira...
Mi casa.
Tot Gira.
Diumenge a partir de les 4 de la tarda.
Lo más grande que he visto.
Tot Gira migdia, amb Oriol Rodríguez.
Passen 3 minuts de 3 quarts de la tarda. Aquest matí, 17.000 atletes han suat de valent pels carrers de Barcelona.
Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses de tant en tant. Era Barcelona, com, mig primavera.
Sí, com mig primavera, com primavera del tot, amb les altes temperatures que han hagut d'aguantar els 17.000 valents, també valentes, que han desafiat aquesta primavera. Maria Guixà, bona tarda.
Bona tarda.
Recordar la prova avui, tant a la categoria femenina d'aquesta Marató de Barcelona com també a la masculina. No sé per què em mires d'aquesta manera.
No, perquè vaig tapada, parles de primavera i ho veig molt tapada.
Estic ocupant el teu lloc avui, eh? Una mirada així d'aprovació.
Sí, hem estat a l'Avinguda Maria Cristina tot el matí, a Montjuïc, des de 8:45 per explicar aquesta Marató de Barcelona, que, com comentes, ha tingut rècord de la prova, amb protagonisme africà, tant en categoria masculina com femenina, amb victòries etíops en totes dues. En categoria masculina, Alemu Bekele, és un atleta nascut a Etiòpia, però des de fa una dècada amb nacionalitat de Bahrain, ha acabat amb un temps de 2:06:04. Esmicolat l'anterior plusmarca de la Marató de Barcelona, era un temps vigent des del 2010, en poder del canyà Jackson Cotut, i l'ha rebaixat en pràcticament un minut i mig. En categoria femenina també hi ha hagut rècord, amb un registre de 2:24:44, l'atleta etíop Kutub Futahir ha rebaixat també l'anterior plusmarca a la prova, en aquest cas era més recent, des de l'any 2017, en poder d'Ellen Bekele.
Molts bons temps avui, tot i la calor que feia aquests 21-22 graus de temperatura, que era una temperatura que no agrada
gens. A la sortida
gens,
no, per això?
No gens als atletes. I més enllà d'aquests atletes d'elit, entre els milers de finishers, que són les persones que acaben la marató, has trobat un exjugador del Barça Bàsquet amb qui has pogut parlar.
Amb el Víctor Sada, un home d'alçada amb un repte d'alçada. Felicitats.
Moltes gràcies.
Amb el gos inclòs.
La gossa,
déu-n'hi-do la imatge.
Al final he arribat, he trucat a la meva parella, l'Helena, i m'ha dit, agafa la gossa a la nit, i dic, vinga, va. I hem entrat junts, encara em sembla que no es pot, però mira, és la meva primera, no ho sabia, i ha sigut il·lusionant acabar-la. I bé, baixant de les 4 hores. I ha sigut molt, molt divertit.
El famós mur que t'havien parlat, l'has trobat, l'has notat, al quilòmetre 30, 35?
No, al revés. Hi ha hagut un moment que estava sonant la cançó de Saga Rolling Stones i m'he vingut a dalt i mentalment ho he passat molt fàcil.
Tens previst seguir-ne fent de maratons?
Ara mateix. No tinc previst res més.
Et veiem vestit, no et diria com un runner, com un, més aviat, com un tio que se'n va entrenar a pista a fer uns tirs?
Sí, perquè sempre dic que jo no sóc runner, jo vaig a córrer de tota la vida i no em poso la roba de runner, sinó em poso la roba de jugar a bàsquet i bé, ara mateix estic mort.
Felicitats.
Moltes gràcies.
El Víctor Sada, exjugador del Barça bàsquet, que bé, ha completat la seva primera marató. Per cert, també ha completat la seva primera marató la Carla Bardés, la nostra companya de Catalunya Ràdio, amb un temps de 4 hores i 12 minuts.
Amb el David Clopés de Llebre.
Ahà.
Que el David ja té molta experiència, sí, amb les maratons. Avui ha fet de Llebre una altra vivència diferent.
Molt bé, doncs des d'aquí felicitem a la Carla per aquest èxit que ha aconseguit i demà haurà de venir a treballar, tot i les agulletes que a priori tindrà. I en bàsquet avui el Barça juga a partir de les 5 de la tarda contra el Burgos. És un partit que ha de servir per trencar amb les dues derrotes seguides a la Lliga contra el Múrcia i l'Efes. I Oriol Moné, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Cal evidenciar que l'equip de Pesic no té cap problema.
I és que només en 7 dies l'equip, tot i que segueix de líder a la Lliga CB, ha entrat en una fase de certs dubtes després d'haver perdut a la pista del Múrcia en un molt mal partit i també a la de l'Efes de 22 punts. El jugador blaugrana Víctor Claver diu que és important recuperar-se.
Con ganas de seguir adelante, sobre todo en Liga. Sabemos que hemos tenido dos tropiezos prácticamente una semana y bueno, queremos recuperarnos de esas derrotas y más siendo aquí en casa.
El Burgos arriba al Palau després de 3 victòries seguides i ocupa ara mateix la 12a posició. En parlava Claver.
Incluso en el partido de ida fue un partido difícil. Es un equipo que pese a haber tenido bajas durante la temporada se han reforzado bien, tienen jugadores de gran calidad y bueno, es un equipo muy completo, sobre todo yo creo que tienen una plantilla muy completa y eso los hace peligrosos.
Perfecto, Víctor. Gracias.
D'altra banda, i el Manresa va sumar una nova victòria mentre que la penya va caure a casa contra el Real Madrid.
Ara els del Bages són setens després d'haver-se desfet de l'Obradoiro per 75-72. El jugador de l'equip Pere Tomàs valorava la victòria.
Ells no ens han deixat jugar al nostre lloc, jo crec que ells han plantejat també molt bé el partit i bueno, i des de, pues, també des del treball fosc de l'equip, de seguir defensant, seguir creient i amb l'afició, pues, hem aconseguit guanyar-lo i estem molt contents.
La penya, com dèiem, va caure amb el Madrid 74-83 i ja han queixat 17 derrotes seguides amb els blancs. Tot i la derrota, la penya segueix en zona de play-off i el sisè lloc, el capità Albert Ventura, diu que aquest és l'objectiu.
La quarta va ser un moment puntual, però perquè no hem de lluitar, hem d'intentar fer el play-off, crec que ho podem aconseguir. I ja et dic, queda molta lliga, però el nostre objectiu va ser intentar lluitar per ser play-off.
I a la Lliga Femenina, avui el Sant Adrià jugava un partit molt important per la salvació. L'Ernest Macià ja ens ha explicat com ha anat el partit. Derrota per 53-65. I em diu la Nàdia que l'Ernest és amb una protagonista.
Doncs guai, Oriol, soc a peu de pista amb l'entrenador de les Nats, la Glòria Estopà. Per qui, veient-li el rictus, suposo que ets conscient del que acaba de passar, no? Sou plenament conscients de la derrota, de la importància d'aquest partit.
Sí, 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 sabíem que avui era molt important treure'l i doncs, no ho hem aconseguit. Han jugat molt bé, amb paciència, la pilota interior. Ens han castigat gairebé cada vegada que han aconseguit portar la pilota allà. No hem estat suficientment ni llestes ni agressives per parar-ho, tot i que avui hem parlat i preparat. Home, és no tot el que prepares surt. I penso que des de dins de pintura ens han tret el partit.
Queden 4 partits, es rep el Perfumeria, s'ha d'anar a la pista de l'Araski. 2 partits que són molt difícils, n'haurien de guanyar un parell o 3, no?
Sí, gairebé els 3. que queden, ja et dic, ja no conto l'últim. No, però vull dir que encara no conto l'últim.
És perfumeria.
Que, sí, que és l'últim perfumeria aquí a casa, et dic que en queden tres i s'hauran d'anar a guanyar els tres, perquè si no serà pràcticament impossible.
Ànims i molta sort, Glòria.
Gràcies a tu.
D'aquí 5 minuts arribarem a les 3 de la tarda. La Cerdanya avui esperen estar de celebració perquè fa 11 anys que el Club Gel Puigcerdà no guanya la Lliga d'Hockey Gel i avui poden tornar-hi. A 3:45 d'aquí mitja hora els ceretans reben el Xuri Urdín amb 2-1 favorable del play-off final. A Puigcerdà hi ha el Xavi Palau. Xavi, bona tarda.
Doncs Oriol, estic amb aficionats del Puigcerdà, del Club Gel Puigcerdà, que ja, tot i que falta encara una hora, pràcticament menys d'una hora perquè comenci el quart partit d'aquesta final, són ja les instal·lacions fent costat als jugadors, a l'ambient que es crea ben segur, perquè ahir va ser una bogeria, i avui es repetirà segurament. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estan els ànims?
Bueno, nerviosos, esperar guanyar avui i que la Lliga es quedi aquí.
Això sembla tocar, almenys els números ho diuen. 2-1, jugant a casa el quart partit, on pots decidir el títol, no?
Sí, bueno, avui és el primer match ball, esperem no haver de tornar cap al País Basc.
Dèiem que ahir va ser impressionant, no? Sempre per davant el Puigcerdà, això sí, va anar el partit pràcticament tot, però hi va haver moments quan crec que va ser un 4-3, que es va posar el Xuri Urdín, que va posar emoció, diguéssim, no? Mica a aquest tercer partit d'ahir.
Sí, bueno, va ser apoteòsic, brutal, i esperem que avui sigui molt més plàcid a favor del Puigcerdà.
Oriol, fa uns anys que el Puigcerdà no guanya una Lliga, i per cert, en aquella època, fa més d'una dècada, tenim aquí ara un aficionat que era el fisi en aquells moments del club i que va viure aquell títol. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Records interessants, no?, d'aquella època.
Doncs sí, va ser una època molt, molt gran pel Puigcerdà. Vam guanyar diverses lligues i diverses copes consecutives. I, bueno, ja, jo crec que ja toca tornar-hi a guanyar. I veient el partit que van fer ahir, els nanos van fer un partit molt, molt gran, molt bo, espectacular, van apretar molt, van jugar molt.
Físicament estaven bé, tu que ho veuries des d'una vessant física també, com a afició?
Sí, ahir sí. Segurament avui estan una mica més cansats. També és cert que l'avantatge que té el Puigcerdà és que el seu equip més jove probablement estan en millor condició per ser més joves. El Xuri té la veterania, que també els hi dona més aplom a afrontar partits d'aquest tipus amb desavantatge, i el Puigcerdà té l'avantatge de que són més joves. I, per tant, sí que noten la càrrega del partit d'ahir, però segurament avui, i amb les ganes que deuen tenir joves, ganes de guanyar 11 anys després, la pista estarà
a petar. Ho veurem d'aquí una estona.
És espectacular.
I acabo amb una aficionada que també serà aquí d'aquí una estona donant suport al Puigcerdà, no?, ja preparada.
Moltes ganes, amb moltes ganes de veure un molt bon partit, com a mínim que sigui com el d'ahir, que va ser molt bo i molt emocionant, i estic segura que aquests nois sortiran amb tot el que tenen per guanyar.
I que s'acabi la tarda aixecant el títol, no?
I tant, i que no ho anem tots a celebrar-ho.
Molt bé, doncs vinga, molta sort a tots, gràcies.
Gràcies.
I de l'hoquei gel a l'hoquei patins, perquè ja tenim també definits. Montse Mir, bona tarda.
Bona tarda.
Els quarts de final de la Lliga Europea i la final a 4 de l'Europa Cup. A la primera, el Noia ha aconseguit situar-se entre els 8 millors equips del continent.
Per classificar-se per quarts necessitava una victòria i contra el Montse, i la va aconseguir, a més, amb golejades. Es va imposar per 7-2. Els de Sant Sadurní passen a quarts com a segons de grup, amb un balanç de 10 punts, 3 victòries, 2 derrotes i un empat a 4 de prestigi a la pista del Benfica, remuntant un 3-0 i amb 2 gols a l'últim minut del partit. Després de la classificació ahir, el jugador Sergi Aragonès destacava aquest empat com un dels millors moments de la fase de grups.
Possiblement amb dues coses, no? Amb l'empat a Lisboa i amb el pavelló ple d'avui, no? Crec que la gent s'ha bolcat. Jo, des que sóc jugador, mai he vist un pavelló tan ple a l'Ateneu, i em quedo amb això, no? Que la gent s'ha tirat al pavelló, ens ha animat i ens ha donat molta força.
El Noia torna a uns quarts de la màxima competició europea després de 6 anys sense jugar-los. Es trobarà un nou dur d'arrossegar, el Barça, campió d'Europa, i que hi va golejar el Quever 7-2 amb 4 gols de Joao Rodríguez en un partit en què no s'hi jugava res. L'anada a Sant Sadurní serà el 23 d'aquest mes, la tornada al cap de setmana del 6-7 d'abril al Palau Blaugrana. L'enfrontament garanteix, per tant, un equip català a la final a 4. El Reus, en canvi, ha quedat eliminat després de perdre la pista del Porto per 6-3.
I a la segona competició europea tenim dos equips catalans classificats per la final a 4, que es disputarà el 27 i 28 d'abril. el dia de les eleccions espanyoles, 28 d'abril, en una seu encara per determinar.
Que segurament serà a Itàlia. El Lleida podrà defensar el títol després de golejar ahir el Nantes per 8-3 i el Voltregà també va fer els deures, va golejar el Bòlfor 7-3. A la semifinal s'enfrontaran entre ells. Per tant, aquí el que es garanteix és un finalista català. Mm-hmm. La creu de la jornada va ser per l'Igualada, que va empatar 3 amb el Sarsana i va quedar eliminat.
Gràcies, Montse, fins ara. També us direm que Toni Bou torna a proclamar-se campió del món de trial indoor després d'imposar-se ahir a la nit a la penúltima prova del campionat disputat a Marsella. El pilot de Piera suma 25 mundials de trial. 25 mundials, ho heu escoltat bé, el 13è d'indoor. Nosaltres ho deixem aquí. A partir de les 4 de la tarda torna el Tot Gira amb aquest Girona-València molt important i, sobretot, també a partir de les 6 de la tarda, gran premi del Qatar de motociclisme. Fins ara!